Teníem naltros el premiat arquitecte Marià Castelló, perquè després d'alguns guardons que ha rebut els últims anys, aquesta setmana passada se'n va sumar un altre, en aquest cas el Premi Nacional Nan d'Arquitectura. Benvingut a Ràdio Illa, Marià.
Molt bon dia.
I enhorabona.
Gràcies.
A més, recordem que el jurat d'aquest premi està escollit pel Consell Superior d'Arquitectes d'Espanya, el qual sona bastant bé, amb 14 arquitectes de brillant trajectòria professional que han decidit doncs, reconèixer la feina d'en Marià en la seva Casa del Bosc d'en Pep Ferrer. Supos que aquest premi, sobretot quan ve d'arquitectes, té algun tipus de valor especial, no?
Sí, realment el que més valores és primer qui l'integra, que sigui un jurat tan ampli i divers, amb personatges com en Carles Ferreter, com en Patxi Mangada, en Jerónimo Junquera, Rafael de la Hoz, i després que, bueno, que hi hagi tantes candidatures que hi optaven i per últim, doncs, no sé, que vegis que altra gent que l'ha rebut, com RFR l'any 2015, o inclús en aquesta edició, H Arquitectes o Estudio Herreros, que són estudis amb una projecció internacional i nacional molt consolidada, doncs també estaven premiats i presents allà.
Clar, això farà que et surtin bolos, diguem-ne, encàrrecs fora de Formentera, no?
No ho sé, ja en tenim algun ara mateix, però sí que és veritat que per la manera que treballem, els recursos que tenim i el temps, perquè a mi m'agrada estar molt present en les obres i, a més, és complicat fer-ho. I ja et dic, n'han fet alguna fora, però és algo molt puntual.
O sigui, però l'arquitecte no és aquell professional que converteix allò abstracte en un planell sobre paper, però després l'obra la porta a un altre. A tu no t'agrada aquest model?
No, mica. Mica, i a més, hi ha molta part d'improvisació, en el bon sentit de la paraula, és a dir, que l'obra parla també i has de ser capaç de sentir-la i de prendre decisions que a vegades et permet el ritme de l'obra i que a vegades són absolutament transcendentals. I que, per exemple, en aquesta obra que parlam, pues se'n van donar de casos com aquest.
Parlant de l'obra premiada, Casa del Bosc d'en Pep Ferrer, una obra que vas, podríem dir, començar a fer en plano l'any 2007 i que finalment va ser una realitat 10 anys més tard, 2017. O sigui, com un bon vi, això, 10 anys.
Sí. Ha sigut una obra que tant per la tramitació administrativa com per el projecte, que bé, anava d'alguna manera també reflectint les nostres pròpies inquietuds, predilecció per uns materials o per uns altres, sistemes constructius i va fer que hi hagués moltíssimes versions d'aquest projecte fins al que es va arribar a executar finalment.
Situam-nos a Formentera, zona propera a migjorn, al costat de la Torre d'Espídies Català, quan anem cap a la platgeta per entendre'ns a mà dreta, podem veure una part d'aquesta Casa del Bosc d'en Pep Ferrer. Com la definiríem? Jo anava a parlar ara de cubs, no sé, com ho veus?
Aviam, potser la geometria és el que més es veu, perquè al final veus aquests tres prismes que estan separats entre ells i connectats a la vegada. Però si l'haguéssim de definir o potser optar per algo que la caracteritza, m'inclinaria pel fet de la relació que té entre oposats, entre coses que tenen relació i a la vegada són antònims, no? Parlaria especialment de les referències que es varen optar per aquest projecte, que són doncs, la Casa Varadero que trobem al litoral de Formentera i les canteres de Marès, no? Diràs que tenen a veure, no? Dos coses sí. tan diferents, no? Doncs res, probablement, però sí que són dos models tradicionals i dos models en què que varen servir d'estímul per concebre el projecte. Hi ha una part que pràcticament no es veu, que és la part que està al nivell inferior, que és una part que està soterrada, que està esculpida, podríem dir, perquè si bé hi ha moltes arquitectures que estan soterrades, aquesta es va fer el que el seu perímetre estigués ben tallat per poder-se deixar vist, i això fa que tingui una gran relació amb una cantera, no? amb el fet de crear espai per subtracció de matèria. Per tant, estaríem parlant d'algú que és molt pesat, algú tel·lúric, que té una gran contraposició amb el que té dalt, que és algú lleuger, algú tectònic, algú molt més lleuger. Doncs aquesta relació entre la terra i l'aire, entre lo pesant i lo lleuger, és el que ens donava una tensió que ens semblava molt estimulant per desenvolupar durant tot el projecte.
I com fas aquesta part soterrada perquè no... Clar, és una part soterrada on... exposada, per exemple, al tema de l'aigua. Com ho has treballat, això?
Sí, efectivament. Hi ha una part que, perquè, de fet, els tres mòduls separats generen espais intersticials, patis perquè hi pugui haver llum i pugui haver-hi ventilació.
Espais entremig, sí.
Exactament. Uns espais que fan que tingui moltíssima riquesa aquest món inferior, que si no seria absolutament... sense llum i molt, molt trist, no?
Imaginem-nos, no? Els tres prismes estan lleugerament separats uns dels altres i a la part de sota és on es creen aquests espais, no?
Exacte. Doncs això el que permet... primer són unes visions creuades que són molt interessants tant des de fora com des de dintre de la casa, i després permet també una recollida d'aigües per bombejar-les a una cisterna que permet l'autosuficiència a nivell d'aigua. No?
Això està molt bé. Un aljub, diguem-ne.
Un aljub. És algú que la tradició arquitectònica ens ha ensenyat durant tota la vida i que sembla que s'oblida una mica. No? Jo me'n recordo quan anava a estudiar a Barcelona que el primer que demanava era les pluvials. No? No, les pluvials s'aboquen a la xarxa de pluvials. No? Dic, ostres, no s'emmagatzemen, no? Allà l'aigua de pluja ara ja es comença, evidentment, a parlar per temes de sostenibilitat, però era com ciència-ficció, i en canvi aquí és una cosa que ens sembla molt normal i que gràcies a Déu han conservat i que ens permet aquesta autosuficiència a nivell d'aigua, que és molt important. Bé, doncs, aquesta aigua, quan treballes en un nivell inferior com aquest, clar, tens el problema de que si la cisterna s'omple o no pots bombejar amb el sistema d'emergència, doncs tens una inundació. I això ens implicava fer una altra petita cisterna per que sempre ha d'estar buida per absorbir aquestes possibilitats, diguem-ne,
d'emergència,
no? Doncs la sort la vam tenir en que just en aquest punt on hi havia d'haver la cisterna ens vam trobar durant l'excavació amb una cova natural, una cova que doncs connecta amb el freàtic, una cova fantàstica que arriba fins a... doncs que puguis caminar, diguem-ne, fins a uns 10 metres de profunditat i que fa que tota l'aigua, si falla el sistema de bombeig, dreni naturalment per allà i, per tant, mai puguis tenir...
Un... Tens una cova a casa, com Batman.
Més o menys, sí.
La fusta, explica'm aquest element, quin protagonisme té en aquesta obra?
La té... de fet, és un material molt important en moltes parts de la casa. La principal és l'estructura. Parlem d'una estructura de fusta contralaminada que fa que l'edifici pugui tocar el terra només en dos punts, en dos murs.
Si l'edifici és de fusta.
L'edifici és de fusta, l'estructura és de fusta, i de fet la fusta en ell té tres funcions que és molt difícil que un sol material les pugui tenir totes, i és la d'estructura, tancament i acabat a l'interior. Això pràcticament cap material ho pot fer a part del formigó, però que després no té les virtuts de la fusta, en què és un material natural, més sostenible i que, a més, és transpirable. I a part de l'estructura, doncs també el tenim amb les fusteries, amb l'acabat final amb l'acabat final de la casa, que fa que ret homenatge en aquestes cases Varadero i que agafa aquesta pàtina de grisenca i que d'alguna manera fa que es tenyeixi amb l'entorn agafant aquest color de l'escorxa dels pins, de les sedines, i que quedi pràcticament, no et diré invisible, però molt integrat en l'entorn.
A més, també, ara parlaves dels tancaments de fusta, els tancaments també tenen alguna particularitat, no? Alguna singularitat.
Els tancaments, el més important, a part de que estan materialitzats la façana d'acabat i les estructures en fusta, és que després l'aïllament i els materials que s'han fet servir per millorar les seves prestacions energètiques són transpirables. Estan parlant, per exemple, de l'aïllament tèrmic de cotó reciclat, de 10 centímetres, molt més gruixut que el que exigiria el codi tècnic, i que permeten que la casa transpiri, cosa que ja passava a les cases pageses fetes de pedra i encalades de calç, Nosaltres també hem fet servir pintures al silicat que permeten, doncs, que també són transpirables i fan que a l'interior mai tinguem aquesta sensació d'humitat tan, doncs, tan poc agradable.
I tan típica d'aquí.
I tan típica, sí. Malauradament sí, perquè des dels anys 70 i abans les edificacions fetes en bloc de formigó i revestides amb morter de ciment Portland fan que aquesta transpirabilitat s'anul·li completament, ja no parlem de les pintures plàstiques, que sí que són absolutament impermeables, i que fa que aquesta transpiració no aparegui i, per tant, tinguem aquesta sensació d'humitat que accentua les inclemències tèrmiques que puguem tenir.
O sigui, tu has aconseguit no tenir tanta humitat a dins de casa fent unes parets transpirables.
Efectivament.
I això no fa que t'entri humitat de fora?
No, perquè, és a dir, són permeables al vapor d'aigua, però no permeables a l'aigua, amb la qual, sí, és unidireccional.
Quina virgueria. Hi ha alguna altra, no sé, alguna altra aplicació sostenible i en aquest sentit bioclimàtica en la casa?
Sí, una és l'orientació de la casa cap a migjorn, i també aprofitant, diguem-ne, haguem col·locat les obertures per poder aprofitar les fenestres dominants durant l'estiu. És una casa que té una preinstal·lació per terra radiant per poder-la refrigerar i calefactar a l'hivern, però que també, de fet, no l'estan fent servir, no està instal·lada la bomba de calor que l'ha de nutrir, perquè de moment, de manera passiva, a l'estiu amb les corrents d'aire i a l'hivern aprofitant les passeres que són de vidre com a captadors solars i també el fet de que el sol és més baix a l'hivern i amb les vidrieres que té cap a migjorn fa que el sol entri, faci efecte hivernacle i ens calefacti la casa.
És el primer hivern que passes, per això?
Aquest serà el segon.
El segon hivern?
Sí.
O sigui, has passat un hivern sense cap mena de font de calor?
Aviam, puntualment sí que s'ha hagut de ficar alguna porta extra, sí, evidentment no ho negaré, però sense ell, jo diria que un 70% dels dies hi ha confort.
Caram, un projecte, com veieu, de 10 anys que ha portat ben enfeinat en Marià. A més, és casa teua, no? És que teua.
Sí, sí, sí.
Supos que també té un significat important per tu en molts planos, no?
Sí, 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 és innegable que de fet, la manera en què s'ha concebut i que s'ha executat de manera tan, tan extremadament lenta, és una cosa que pots fer quan ho fas amb carn pròpia. No? Li pots explicar a un promotor que, doncs, que ara repenses una cosa i que això implicarà una demora amb l'inici de l'obra o amb el pressupost o amb el que sigui. Això només ho pots fer quan és per tu mateix.
I el tema de la fusta? Dic jo que construir amb fusta també representa menys impacte. Home, ja no poses formigó, menys despesa d'aigua. Això també ho has tingut en compte? Ho has calculat?
Sí, sí, sí. L'empremta de CO2 és molt més petita que no si hagués estat executat en formigó o amb acer. I d'altra banda, els residus també són molt menors perquè l'estructura, tot i haver estat concebuda únicament per aquest projecte, es va executar, diguem-ne, es va tallar per control numèric a taller i es va executar i es va portar a terme, o sigui, es va muntar, es va cargolar in situ. Per tant, no hi ha cap tipus de residu que es generi a l'obra, sinó que tot el tall es fa en taller i llavors aquesta fusta es regenera per altres aplicacions.
Fusta de què? Món.
Fusta d'avet.
Avet. I això aguanta bé la salinitat, l'humitat, el sol de Formentera?
Evidentment té un manteniment, té una vida, però en valor absolut jo crec que sí que compensa.
Es pot construir sense problemes a nivell normatiu amb fusta?
Sí, si ho justifiques adequadament, evidentment les restriccions que hi ha a nivell de construcció en fusta van adreçades a construccions, diguem-ne, prefabricades, fetes en fusta, que, diguem-ne, trobes en el mercat com si fos un element, diguem-ne, pensat per qualsevol lloc i sense cap característica com el que hem parlat de l'envelliment i de la integració en l'entorn com que té aquest projecte.
Per cert, Maria, algun projecte que et faria il·lusió portar a terme?
Algun projecte que em faria il·lusió fer?
Restauració, que t'hi has especialitzat bastant, però també obra nova, no sé. Et veiem fer, per exemple, el tema del centre d'esports nàutics. Sí. La restauració, podíem citar, per dir-ne alguna, les torres de defensa. N'has fet dos, no, que jo sàpiga?
Sí.
Espides Català i Gavina.
Exactament, sí. Jo crec que, en general, les intervencions en patrimoni, però també en edificacions existents, tenen, jo crec que són un repte en general, i jo crec que les millors obres que han fet han sigut sempre amb edificacions que ja existien. Tinguessin o no valor patrimonial. Evidentment, quan el tenen, el repte encara és major i sempre has de ser més contingut, però també n'han fet algunes amb edificacions existents que tenien, doncs, molt poc valor, molt poca gràcia, i el fet de millorar-les és molt gratificant.
Per cert, parlant d'obres teves, el Fossar Vell de Sant Francesc, una altra intervenció teva premiada, que ha estat agredit darrerament, no sé si ho has vist. Què n'opines quan passes per allà, Maria?
Doncs jo em vaig entrar una setmana més tard, perquè la veritat és que no vaig massa pel mig, i em va saber molt de greu, perquè sí, m'ho vaig trobar, i jo no vull dir que la causa no fos justa de la pintada, però crec que hi ha altres mèdies d'expressió més adequats.
Sí, a més vam parlar amb un especialista de l'empresa, em sembla que es deia Posidònia, un especialista en tema de restauració, i ja us va dir que això, complicat llevar-ho, especialment a la zona que s'ha fet, que s'ha pintat, on no hi havia pintura blanca.
Exactament. Sí. Si hagués estat l'encalat, doncs és més senzill, però la part on hi ha morter de calç és més complicat.
Maria Castelló, enhorabona una vegada més i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.